Anades amb l'Eclipsi i el dispositiu especial amb més de 2.100 persones, 2.100 efectius, que es varen desactivar ahir vespre després d'una operació tornada que també va transcórrer amb normalitat. Milers de persones varen sortir al carrer, es varen concentrar a les platges i també varen sortir a la mà per contemplar aquest fenomen. Només a la platja de Palma s'hi varen reunir, segons l'Ajuntament de Palma, unes 60.000 persones. I tot, i les restriccions d'accés no es varen produir els grans problemes de mobilitat que s'havien previst. De fet, cap dels 26 punts oficials d'observació que havia habilitat el govern balear va arribar a completar el seu aforament. A Porreres, per exemple, prop d'un centenar de persones varen seguir l'Eclipsi des del polígon de la Creu. I a la Serra de Tramuntana, el port de Sóller va ser un dels indrets escollits per residents i també visitants. I a la mà també va ser un dels llocs protagonistes. Es calcula que unes 20.000 embarcacions varen sortir dels ports de les Balears per veure aquest eclipsi. La Guàrdia Civil va desplegar 11 embarcacions per controlar la situació, tot i que alguns navegants no varen respectar les mesures de seguretat i hi va haver moments de tensió amb banyistes, com per exemple el que va passar a Escarbó. Afortunadament, però, tot va anar beníssim, tot va sortir beníssim, llevat, com deien, de qualque cosona de poca importància. Xisco Nadal, bon dia. Ja ha passat, ja l'hem viscut. Ja podem dir que érem i el vàrem veure beníssim, no?
I el vàrem veure plegats.
Plegats,
és un d'aquests records que guardaré sempre, perquè ahir i ara ens va tocar fer feina en els 5 dies, i tu i jo el vàrem poder veure des de la terrassa d'IV3 Televisió, a Son Bugadelles. I ja que parlam d'IV3 Televisió, moment espectacular d'audiències en aquesta casa, ahir IV3 Televisió va fer un 13,1 de quota total durant el dia, i el programa 5 dies va marcar màxim històric amb un espectacular 24,4 de share, de quota de pantalla, i 45.000 espectadors de mitjana i 159.000 espectadors únics. A més, amb un moment d'o a les 20:19 amb un 48% de quota de pantalla. És a dir, que gairebé un de cada dos espectadors que miraven la televisió a les Balears en aquell moment varen estar pendents de la retransmissió que en Sílvia Pol i en Toni Rigo i tot l'equip dels 5 dies i dels serveis informatius d'aquesta casa varen fer d'aquesta fita històrica com ha estat l'eclipsi del 12 d'agost.
Moments increïbles, únics, que també es varen viure des de molt de punts de les Balears. Maria Antònia Esquines, bon dia. Com va ser per tu aquest moment? Des de bona vares veure.
Molt bon dia, Joana. I d'ahir ho vaig veure a una amiga en la urbanització de la Torre. I la veritat que va ser especial perquè no mos avarem, jo sempre ho dic, no mos avarem haver de barear ningú per agafar allò, que és a mi el que més nerviosa me posa. Per tant, va ser una jornada tranquil·la, amb amistat, damunt la terrassa, i evidentment va incloure un soparet.
Bona manera d'acabar la jornada, no?
Sí.
Bé, pel que fa a les incidències, tornem en allò que explicàvem. Què més podríem afegir, Xisco?
I doncs varen registrar 25 incidències a Mallorca, 7 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera. Hi ha hagut 9 incidents relacionats amb el trànsit i 5 de seguretat pública. Entre els casos més destacats, l'atropellament d'una persona per una embarcació a Palma Nova, 2 caigudes a les roques de Menorca i 2 embarcacions incendiades i enfonsades a Calapí. Tots els ocupants varen ser rescatats sense ferits.
L'1-2 va rebre més de 1.800 telefonades, una xifra considerada habitual per a un dia normal, i es van registrar una quinzena d'avisos per possibles lesions oculars. El pla Eclipval es va desactivar a les 11:30 de la nit, quan encara hi havia 1.200 del 2.147 efectius desplegats.
I la mobilitat, finalment, va ser més tranquil·la, podríem dir, del que se preveia. Molts pensaven que després de l'eclipsi hi hauria cotxes per tot, motos per tot, però no va ser així tampoc, Xisco.
Encara bo, no?
Encara bo.
A les principals carreteres de Mallorca hi va haver un 10% manco de trànsit, que un dia normal, tot i les coes puntuals, els accessos restringits.
I mentre feim balanç de l'eclipsi, també vos hem de contar que els aeroports continuen demostrant que el volum de turisme és bastant elevat i que suporta aquest arxipèlag ja de fa dies, Maria Antònia.
Així és, Joana. Son Sant Joan ha superat, atenció, els de 9,5 milions de passatgers en els 7 primers mesos de l'any. Un 2% més que el mateix període de 2025. Només el juliol, Palma va registrar 4,6 milions de passatgers, a Eivissa 1,4 milions i Menorca més de 700.000 passatgers.
700.000 passatgers, unes xifres que arriben després de la polèmica sobre la capacitat de Son Sant Joan.
AENA assegura que l'aeroport no ha operat per damunt de les seves possibilitats i diferència entre la capacitat de la infraestructura i la de l'espai aeri. L'ENS fixa la capacitat operativa en unes 66 operacions per hora i defensa que quan l'espai aeri se satura es regula el flux de vols. AENA recorda també que està a punt d'acabar la remodelació de l'aeroport amb una inversió d'uns 600 milions d'euros, la més important dels darrers 20 anys.
600 milions d'euros, 600 milions d'euros és que és una xifra que ni tan sols ens podem imaginar, no? És una xifra bastant elevada. Però bé, són les 9 i 10 minuts, arriba també el moment de saber de conèixer quina és la frase del dia, Xisco.
I de la frase és del realitzador britànic Alfred Hitchcock, nascut el dia com avui de 1899. El director de Psicosi, Marnie i La finestra indiscreta, entre d'altres clàssics, un dia va dir que el cinema no és un tros de vida, sinó que és un tros de pastís.
Pastís ben dolça, podríem dir també, no?
Amb molt de sugar, sugar.
Sugar, sugar. I de què parla tothom, Xisco, més enllà de l'eclipsi, si és que hi ha més corones?
T'anava a dir, deixant de banda l'eclipsi, les xarxes van revolucionades amb un tema estètic. Els passadors de cabell mida XXL de la cantant catalana Rosalía. Que perdí mis manos en Jerez. Y mis ojos en Roma. Rosalía torna a demostrar que quan es tracta de marcar tendència no cal un vestit espectacular. De vegades n'hi ha prou amb un accessori i tenir 330 euros a la butxaca. La cantant catalana ha convertit uns maxi passadors en el nou objecte de desig del món de la moda i la bellesa. Com podeu veure les imatges, ja ho descrivim per als oients de ràdio, són oversize, cridaners i, sobretot, molt lluny del preu habitual d'una pinça per als cabells convencional. Rosalía ha incorporat els icònics Big Clips de la dissenyadora sueca Beata Rydbacken, i com acostuma a passar en tot allò que la catalana du, l'accessori ha tardat un no res a convertir-se en tendència. La clau és lluir-les ben visibles, res d'amagar-les. No com un element pràctic per recollir-se els cabells, sinó com una peça més de l'estilisme que tu has volgut crear. Una mena de joia capilar que transforma un pentinat senzill en un look molt més sofisticat. La firma els fabrica per encàrrec, de manera que adverteix que cal esperar aproximadament 2 setmanes des del moment de la compra fins que estiguin preparats i que s'enviïn. I aquí arriba la dada que més sorprèn, el preu. Aquests maxi passadors costen al voltant de 55 euros la peça. I na Rosalía en duia 6, per tant, com dir fa un moment, nosaltres hem calculat que aquest outfit capilar costaria 330 euros. Com diria mo mare, sortint so cap de queixa suerte, costa 330 euros. Així que si aquest estiu voleu copiar l'estil de Rosalía, ja sabeu que teniu dues opcions. Invertir en les originals, o cercar una alternativa una mica més assequible, perquè una cosa queda clara, si na Rosalía se posa una pinça de cabells, deixa de ser una simple pinça i passa a ser directament l'accessori de la temporada. I com a fashion victims, com a seguidores de la moda i les tendències que són les meves companyes, Maria Antònia Esquinas i Joana Maroto, volia demanar-vos si vos animaríeu amb aquests passadors oversize per venir un dematí a fer el sumari del dia.
Jo t'he de dir una cosa, els cabells ho són tots. Si un dia d'un malament els cabells ja m'avetlletja de per si, posi el que me posi. Per aventura, per comoditat, no t'has de pentinar i te pots això a pescar, perquè total per tot, estigui brut, estigui mal pentinat.
Estigui brut.
Però jo no
me
posaria...
Vull creure, disculpa'm, que mai te presentes davant Balears...
Jo mai.
Però
hi ha gent que sí, i utilitza el típic sabó en sec. Oh. Per no dutxar-se.
Quin invent.
Per tant, per aventura, és un invent que pot funcionar per aquestes situacions... Però jo crec que m'acabaria amb un mal de cap. És que li tapa tot. Jo no... I a més, els colors, rosa fúcsia i blanc. No és que sigui marronet, o si és rosset o un groguet.
N'hi ha d'altres colors, això són els que tenen a Rosalía, però bé, escolta'm, estimada. A mi el que m'ha sorprès és la mida.
Rotundament t'he dit que jo no compareixeria davant Balears ni davant ningú amb aquestes...
És a dir, tu ni davant Balears ni davant Noruega. No, és a dir, tu no aniries amb aquest passador.
No estic a la moda, no m'agraden gens, els trobo horribles i troc que queden bastant horribles.
M'apareix beníssim. Hem de començar a desmitificar que tot allò que duguin set celebrities tot allò que mos diguin que és tendència mos ha d'agradar forçosament. També podem pensar o podem dir en públic i en directe que per això som catedràtics de la vida. poden sortir aquí, en aquesta tribuna que IB3 ens brinda cada dia, a poder dir allò que pensam, i que està molt bé. Si penses que és un bunyol, has de dir que és un bunyol, Joan Maroto.
I de tranc que és un bunyol. Però no m'agraden gens. I també trob que no afavoreixen. Vull dir, mira, vull dir, ara no és que vulgui fer body shaming de cap de les maneres, però
més que body
no
shaming,
afavoreixen gens.
Seria body hating.
Exacte, vull dir, és igual.
Shaming.
No trob que afavoreixi massa. No.
I per molt que afavoreixin, vos gastaríeu 330 euros en 6 passadors. Jo no.
M'acostaria.
També hem de recordar que en aquest cas Rosalía ja va com a crear tendència quan va començar a posar-se no només aquelles ungles tan llargues, tan sofisticades, tan barroques i tan carregades, sinó quan també se va parar moltes coses a sa boca.
Sí, i quan va presentar el darrer tour de Lux, que se va fer aquella aura, aquella coroneta tenyida, que la du com a marca del seu tour, molta de gent també, va aprofitar per fer-se-la, entre d'altres, segons la companya Marta Sampas, que li va fer Juan Gandiret un dia es poses en joc. I na Rosalía de vegades marca tendència, però també hem d'entendre que potser no totes les tendències són per tot tipus de persones. I que jo crec que l'elegància, o el que seria saber-te treure partites, entendre que pot anar amb tu i que pot no anar-hi. I això de vegades és complicat, perquè volen ser moderns, i de vegades, més que moderns, el que som és un cromos. I, escolta...
I per ell que la mata a tret.
Més que la mata a tret, per ell que la mata a escopit.
T'has escopit.
Perquè tu pots sortir de la mà i pots ser en, jo què sé, pots ser en Úrsula Andrés a 007 contra el doctor No, i encara dius, surt de la mà meravellosa. El pitjor és que sembli que la mata a escopit.
Idò, aquesta és la notícia curiosa d'avui, de que parla tothom més enllà d'aquest eclipsi, però, òbviament, sí que hem de dir que l'eclipsi ho ha eclipsat tot. Avui ja és el dia després, un dia, per tant, d'una gran mobilitat, la d'ahir, de persones, de recursos, però que deixa un balanç, en general, bastant positiu. Va ser un eclipsi que se va poder veure i viure arreu de les Balears, amb normalitat i sense els grans incidents que molts temíem, també. Molta de gent va triar Seguiró, Boreró, a través d'aquesta casa, Divetres Televisió, Divetres Ràdio, també, que se va fer un gran seguiment, un gran desplegament, també, d'equip tècnic i humà, per poder oferir en directe aquest esdeveniment, aquest fenomen. Ja ho deia abans en Xisco, 24,4% de quota d'audiències cap vespre, en aquest especial 5 dies, i notícies vespre, capitanejats, per dir-ho d'alguna manera, per Toni Rigó i per Sílvia Pol, un programa que, no sé si ara m'aventuraré massa, però crec que és més vist no sé si des de 2012 o fins i tot de la història d'Ivetres. En qualsevol cas...
El que està clar és que és màxim història dels 5 dies. Aquest 24,4, 45.000 espectadors de mitjana i 159.000 espectadors únics. És una barbaritat.
Enhorabona.
En el moment de l'eclipsi, gairebé una de cada dues persones, pràcticament la meitat de la gent que en aquell moment estava connectat a la tele a les Illes, va estar pendent de la retransmissió d'Ivetres Televisió. Enhorabona, companys.
Enhorabona a tot l'equip, a tècnics, a presentadors, a tota la gent que va fer possible aquesta retransmissió, i gràcies també a tota la gent que va seguir i va estar pendent d'aquesta casa. Aquesta es podríem dir la fotografia que mos deixa l'endemà d'un fenomen astronòmic que per a molts ja forma part de la història de les Balears. Imatge per a la història, que avui també comentarem i que farem en aquest programa el dia des d'ara i fins a les 12. Ja sabeu que és un programa que feim, com sempre, amb Romina West, el control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, a la realització tècnica, i també a na Yolanda Ruiz i na Francesca Mateu, a la producció. Començam.
El dia, amb Joana Maroto.
Nou i de 9 minuts, ens adam aquesta tertúlia d'actualitat, una tertúlia que, òbviament, un dia més feim tractant, parlant i comentant aquest eclipsi en aquest dia després d'haver viscut aquest fenomen que no se repetia des de l'any 1905. L'eclipsi deixa un balanç global positiu, ja ho dèiem, 38 incidències, cap dels 26 punts oficials va arribar al límit del seu aforament i la mobilitat va ser tranquil·la, més del previst, però també hi ha hagut 60.000 persones a la platja de Palma, unes 20.000 embarcacions a la mà i queixes per alguns controls d'accés. Avui fem tertúlia i ho comentat tot plegat amb els nostres tertulians. En Alicia Mateos, bon dia, Alicia, com estàs?
Bon dia, muy bien.
També saludam en Guillem Porcel, bon dia, Guillem, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bon dia.
I també a la meva esquerra saludam en Pep Maria Aguiló, com estàs?
Bé, moltes gràcies.
D'entrada vos deman com ho vareu viure, on éreu, què fèieu, com ho vareu sentir i viure, no sé si vos va impactar tant com a nosaltres, perquè la veritat és que ho vàrem veure i va ser espectacular.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, sobre todo a mí lo que me entró fue una tranquilidad de ver que no pasaba nada.
Que no pasaba res.
Porque teníamos tanta psicosis, tanto miedo, tanto dispositivo todo el día, reuniones del CECOP y yo ayer estuve con el directo en última hora por la mañana y había tanta tensión, veías ya gente desde primera hora de la mañana que luego ya por la tarde cuando llegué a casa y lo vi fue como, uff. Además, esa tranquilidad, esa imagen tan impactante, porque es verdad que lo decían los expertos, hasta que no has visto uno, no sabes realmente lo que es. Y sí, muy espectacular, pero sobre todo celebrar que no ha habido incidentes a destacar.
Sí, perquè en el final el balanç és bastant positiu, Guillem. No sé si com coincideixes, no sé si penses que hem demostrat que Balears pot gestionar grans esdeveniments o simplement és que també hi ha hagut una mica de sort perquè la cosa ha anat bé, tot ha fluït. Era un dispositiu excepcional, molt ben coordinat i des de fa mesos, perquè feia d'haver 9 mesos que s'hi pegava, no? Perquè tot funcionés.
És vera que no sé fins a quin punt el dispositiu va ser molt gran per evitar que hi pogués haver qualsevol error, qualsevol problema. És veure que jo crec que va ser un dispositiu sobredimensionat per aquesta por que si ja pogués col·lapsar. És veure que en el final ha sortit bé, crec que la gestió ha estat bona i sobretot no hi va haver cap problema important. És veure que més enllà del petit col·lapse que hi hagués, per exemple, Banyalbufar o la serra en qualque moment, perquè és veure que molta gent va entrar abans de que s'iniciessin les restriccions, però més enllà d'això, crec que tot va sortir bastant bé. Jo ahir vaig haver de fer la crònica pel diari i el vaig veure aquí davant, és molt nice, se va veure bé. I és veure que jo en el principi era un poc escèptic, perquè quan veia que s'enxerrava massa, que duia massa setmanes xerrant d'aquest tema, era un poc escèptic.
Estava un poc infoxicat.
Sí, jo crec que sí.
Però també és vera que havíem d'informar d'aquest esdeveniment, fer pedagogia, fer que tot... no sé, que en el final la gent fer una... apel·lar-los a que utilitzessin les ueres, que anessin alerta, no provocar un incendi. Vull dir, en el final hem parlat tant de tot això precisament per contribuir a que tot funcionés, no?
Sí, però és vera que l'eclipsi com a tal no m'esperava que fos així. És a dir, m'ha sorprendre moltíssim. És vera que havia llegit molt sobre l'eclipsi, però no l'havia vist. I va ser una sensació estranya, màgica, diria, i sobretot que me va sorprendre i no m'esperava així. No m'esperava que fos, per exemple, el tema de... M'ha sorprendre molt la corona, com queda, aquests petits segons que se veu la corona. Crec que és un moment preciós. I és vera que ara, vist en perspectiva, jo era molt escèptic, però vist en perspectiva crec que va ser un moment molt guapo i sobretot que crec que és vera que molta gent el recordarà per aquesta cosa també, no? Perquè eren escèptics i quan el varen veure varen reconèixer o varen haver de reconèixer que era un moment molt, molt guapo.
I que podrem dir que ho hem pogut viure, no? Pep Maria, en el teu cas, com ho has viscut i què en penses, no? També de tot plegat, el dispositiu va sortir tot bé i no hi va haver grans incidents i d'això també me n'hem d'alegrar.
Jo hi feia bromes amb els meus companys que a mallorquins ja tenim, entre cometes, certa experiència prèvia, per exemple, quan anem a fer les migdiades sense estiu, que mos ficàvem en el quarto, tancant les finestres, posant les cortines, i allà no entra res de llum. És una experiència que a mi me va ajudar ahir a entendre un poc això. Jo era en el carrer, per les avingudes, i bé, els periodistes mos passa això, que m'estimava més observar la gent, la reacció, treure qualque foto, que no mirés Eclipsi en sentit estricte. Així que diré, perquè va bé que sí, però estava molt més pendent de tot el que hem d'estar pendent. Jo suposo que vaig veure entre 2 i 3 segons d'Eclipsi, però vaig veure.
Bé, bueno, es fa molt bé perquè també mos deien això, que anàssim alerta, no ens ha vist. Jo també era que passava com a pena, mirava 10 segons i baixava la vista, perquè també no volia tenir cap disgust, hem de fer cas a les recomanacions, i és vera que tenien ganes de veure-lo, però també molta de gent no passava pena de que...
Sí, i també és verdad que, com decías antes, los medios de comunicación en general hemos hecho una labor muy didáctica de explicar que se tenían que poner las gafas, y yo creo que todo el mundo estaba muy concienciado. Y también aprovecho para felicitar a IB3 por el gran despliegue que hicisteis ayer desde primera hora, que también eso yo creo que ayudó mucho a la ciudadanía a tomar conciencia de la importancia de evitar aglomeraciones, comportarse de una forma cívica, y la verdad que fue un trabajo excepcional.
Val a dir també, ho comentàvem abans en el sumari, que hi va haver 20.000 embarcacions, vull dir, 20.000 embarcacions a la mà, que és bastanta quantitat. L'Eclipsi ha tornat a posar damunt la taula també, o mos torna a posar damunt la taula, la pressió sobre el litoral. Empreses de lloguer asseguren que mai havien vist tanta demanda. Hi ha hagut situacions de tensió entre banyistes i també embarcacions, sobretot entre banyistes i embarcacions de luxe, no?, que també han estat a la mà, i en algun cas, fins i tot mos comentaven a la redacció, hi ha hagut problemes en estrenc, per exemple, que embarcacions iots també com que pretenien ocupar no només l'espai dins l'aigua, sinó també l'espai amb cintes i acordonar una mica el tros on volien que els passatgers vessin l'Eclipsi. Necessitàvem també limitar la mà, pensau?
Sin lugar a dudas. Y yo creo que la nueva ley de costas este verano y el pasado ya se notó, las embarcaciones no pueden acercarse tanto a la playa, y eso es positivo, pero yo creo que hay que regularlo, porque Baleares es un punto muy atractivo para todo el mundo. Cada año vemos las embarcaciones más lujosas del mundo que recalan aquí, y hay que tomar medidas, porque hay mucha gente pues que está haciendo deportes acuáticos, nadando con kayak, y si te viene uno de estos barcos es que no te ve. Entonces hay imágenes de la colonia de San Jordi, de Escarbó, que los barcos pues traspasan los límites, y esto hay que regularlo.
Jo crec que sobretot, si xerres amb gent que, per exemple, té un barc tota sa vida, notes molt la diferència entre sa forma de navegar d'ells i dels nous barcos que arriben. Això és el primer que te diuen, sobretot els iots que són molt grans, molts actuen amb certa impunitat, i moltes vegades, per exemple, ho hem vist amb el tema de la Posidònia, crec que és un tema claríssim, que moltes vegades hi ha hagut greus problemes perquè fondegen damunt Posidònia sense cap mirament i segueixen com si res, i jo crec que aquí, clara, hi ha una diferència. És vera que, per lo que podria haver passat ahir, en tanta gent a la mà, crec que tot va sortir bastant bé. He de dir que en el final hi havia molta preocupació perquè és vera que la mà sempre és més complicat de controlar, però crec que va sortir bé. El que sí que és vera que hi ha imatges que sorprenen molt, sobretot, per exemple, en sos drons i imatges que s'han vist des de dalt, de que hi ha zones que estaven molt plenes de barcos, i és vera que sorprèn. Però crec que en els finals la gestió del litoral sí que s'ha de repensar, però és vera que és un dia únic i excepcional, i pues, és molt difícil controlar tanta gent, no?
És molt difícil, evidentment, però afortunadament insistim en que tot va anar bastant rodat, va estar tot molt ben planificat, i de fet a partir de les 10 intentarem, si no ha res de nou, també fer una valoració amb el director general d'Emergències, en Paco Garriz, i també parlarem amb el tinent de Batla de l'Ajuntament de Palma, Javi Bona, per explicar-nos, perquè mos expliquin com es va dur a terme aquest dispositiu, i també quina valoració en fan tant des del govern com també des de l'Ajuntament de Palma. Ara fem una petita aturada. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón, també a la televisió escoltam uns anuncis, i tot d'una tornam amb més tertúlia aquí al dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es poscoito, post-alumbramiento. Que se haya cumplido a rajatabla el presagio que hacíamos ayer del día E. Así lo llamaban los titulares horteras. Que no haya habido más novedad que vuelva el sol al este de por donde siempre. Dejando el foco puesto no solo en qué va a ser de nosotros sin las noticias del eclipse, sino qué va a hacer con las eclipsadas, con las desapercibidas, con las que han pasado sin pena ni gloria mientras mirabas al cielo. Desde los 414 migrantes ilegales llegados e insolados durante la última semana hasta nuestras costas, o la del portavoz socialista señor Negueruela, tirando de uso solar para freír un huevo en un tobogán, pasando por ser el metro cuadrado al sol más caro de este país y llegando al torso desnudo del monarca navegando bajo el Lorenzo, lo que nos faltaba, como el desnudo del rey sol. La principal, que Baleares ha sobrevivido a sí misma. No han podido con nosotros ni QRs, ni saturaciones, ni limitaciones, ni prohibiciones, frente a la armonía de la naturaleza encendida y el candelazo íntimo y definitivo para el recuerdo. Si alguien le había preguntado alguna vez quién enciende el sol, ya tiene la respuesta. Nada ha podido limitar la visión que necesitamos para todo lo que venga a continuación, sin que pueda descartarse tener que seguir usando gafas de protección, que después de esto todo es posible. Si 90 segundos de oscuridad son capaces de producir esto, como para imaginarse lo que puede ocurrir con el soletón abrasador de la legislatura que nos queda. Y ya mañana, por fin a la sombra. Paz.
En la tierra donde vivo yo, hace siglos que no luce el sol. Manto de damasco gris. Llegó la noche y no se quiso ir. Por eso aquí vienen vuestras sombras a vivir. Por eso aquí.
Ja hi tornem a ser, són les 9 i 32 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, i no canviant de tema exactament, sinó que parlam d'altres qüestions referides també en aquesta mobilitat, també en aquesta gran afluència de persones que en aquests moments se concentren a casa nostra, les Balears. Dels 19,5 milions de passatgers que ja han arribat a les Balears, volíem parlar en concret. Els aeroports continuen creixent mentre Aena defensa que on Sant Joan no ha superat la seva capacitat operativa. Recordeu que ahir mateix parlaven de l'informe d'Eurocontrol que advertia de possibles episodis de saturació de l'espai aeri. De fet, ahir mateix, com dèiem, ho explicaven, segons aquest informe, el mes d'agost on Sant Joan podria superar el seu límit de 8 dies i al setembre també hi haurà hi podria haver molt de dies similars. I aquí mos tornem a demanar quin és el nostre límit. Hem de deixar de creure que més turistes vol dir més riquesa, o ja hem arribat en el punt en què més volum comença ja a perjudicar-nos directament. Què en penseu?
Yo creo que sí, que la masificación nos perjudica y está lastrando nuestra imagen, porque ¿quién quiere ir a un destino que está masificado? Creo que ninguno de nosotros. Yo creo que evidentemente hay que poner límites por nuestra imagen, pero también porque no se cree una guerra entre lo que es el residente y el turista. Tiene que primarse esa convivencia. Aquí, claro, sería fundamental que Baleares pudiese estar presente en Aena para saber realmente quién nos está diciendo la verdad de esas cifras. Yo quiero pensar que Aena es responsable y no permite que se supere la capacidad, porque eso sería poner en riesgo nuestra seguridad y la de los millones de pasajeros. Entonces, pero claro, también es cierto que es un ente bastante opaco en el que Baleares, por ejemplo, no está presente.
Bé, aquí hi ha dues coses. La primera és que no te pots fiar mai d'Aena, això és una realitat, i a més que Aena funciona contra els mallorquins, i això és una realitat, i segurament tot el que ha sortit és vera, i a més han de tenir en compte que Aena sobretot cerca maximitzar els seus beneficis, i li és igual si això pues, té un impacte directe i unes conseqüències, per exemple, per aquestes illes. Han de tenir en compte que l'aeroport de Palma i l'aeroport d'Eivissa, sobretot, són aeroports molt rentables per Aena, i per això cada any segueixen arribant més turistes, hi ha més vols, i el creixement és cada vegada major. Ara bé, la realitat és que en aquestes illes, en el límit, ja van arribar fa molt de temps, però això és una cosa que he intentat explicar qualque vegada, i és que som unes illes addictes en el creixement. És a dir, cada vegada que hi ha hagut un problema en aquestes illes, sempre s'ha crescut més, no? És a dir, pues, si hi havia més... amb més necessitat de feina, pues, s'aduia més gent. Això, per exemple, ho hem vist amb els temes de creixement poblacional. És a dir, estem assumint entre 10.000 i 15.000 nous residents cada any. Una cosa que no s'ha vist en el segle XXI, te diria, en molt pocs països en el món. Així que crec que el límit ja se va passar fa molt de temps. Per exemple, l'altre dia xerrava amb una persona que em deia, és que quan aquí érem 10 milions de turistes, vivíem bé. I molta gent tenia feina i podia viure, no teníem segon quin problema, i el problema és que han arribat a 20 milions de turistes i la realitat és que vivim pitjor. I jo crec que el problema de tot això és que s'està creant una societat molt desigual. És a dir, hi ha molta gent que està a la part baixa, és a dir, hi ha molta gent que, per exemple, té feina però no pot accedir a un habitatge, o pot accedir a un habitatge però l'ha de compartir amb altres famílies, o té molt de problemes per arribar a final de mes, i després veiem, per exemple, que en aquestes illes pues, ve molta gent amb molt de dobles, que pot pagar nits d'hotel 2.000, 3.000 euros, i crec que és una societat que cada vegada s'està fent més desigual, però per aquesta qüestió, no? De que no s'ha volgut posar un límit abans. I sobretot crec que ja no va tant d'esquerres o de dretes, sinó crec que és un sentiment generalitzat de que en aquestes illes o se canvien les coses o el rumb que hem agafat des de fa uns anys és inaguantable per la gent que vulgui viure en aquestes illes.
Pep Maria, i com ho poden fer?
Si tingués la solució, faria xerrades per les universitats, tindria un podcast, me faria ric, i tot va començar gràcies a IB3. Jo, recordo un poc això que han dit els companys amb molta raó. Tal vegada fa 10 o 20 anys, quan ha crescut l'arribada de turistes, tot feia... Era una alegria. Però hi va haver un moment que ja mos deixava indiferent i ara no. Ara quan diuen, ha pujat un 2%, un 3%, jo crec que tots rebufam, i tots és tots.
Bueno, es carrufa una mica tot, ja, no?
I ja, i... Però bé, la pregunta és interessant. Si trobes la solució, vos donaré l'exclusiva a vosaltres, naturalment.
M'aparell molt bé, Pep Maria, m'aparell molt bé.
La qüestió també és en qui beneficia aquest rècord. És a dir, ja. Beneficia en el ciutadà normal o beneficia a unes certes minories que estan tenint molt de rèdit, perquè la realitat és que en aquestes illes hi ha molta gent que està fent dobbers amb aquest creixement. És a dir, en el moment en què tens més turistes, més activitat econòmica, hi ha gent que està fent més dobbers. Però això s'està traduint en una millora de benestar de la ciutadania i de resident? La meva resposta és que no, i sobretot crec que ja no és només una qüestió d'una minoria, sinó que cada vegada hi ha més gent que se'n dona compte de que aquesta situació ja al límit ja el van passar fa temps.
Y luego también ves que vienen más turistas pero con menos capacidad de gasto en destino porque,
y menys
claro,
dies també, no?
Exacto.
Menys dies, gasten manco també.
Claro, gastan menos porque se lo gastan en el alojamiento, que es más caro, y en el transporte, que es más caro, entonces el presupuesto que le queda para gastar en destino es mínimo. Las agencias de viajes lo han dicho, nunca hemos visto tanta gente en los supermercados, ellos mismos lo han reconocido que sí, que están vendiendo más, y al mismo tiempo tienes a los restauradores que te dicen que julio ha sido un mes atípico y cada año te dicen que tienen menos beneficios que el anterior, con lo cual, ¿a quién beneficia? Claro.
Y sobre todo, por ejemplo, el otro día, no sé quin mitjà era que traía que a Eivissa hay mucha gente que ya directamente se va a dormir a la playa. Sí. Se passen una setmana de vacances i dormen a la playa. Que aquí hi ha dues qüestions.
De fet, perdona, Guillem, s'ha fet viral aquests dies, ja no només a Eivissa, sinó dues lotes que han fet diversos vídeos per xarxes socials a Mallorca, explicant com fer un viatge low cost. Han dormit a dins del cotxe, han menjat tirant de supermercat... Bé, en el final el viatge l'ha sortit per 60 euros, o sigui, s'estança a Mallorca, els ha sortit per 60 euros. Clar, ells ho compten com
una pericia,
¿no? Pero al final...
Yo lo he visto, yo cuando voy a correr por Playa de Palma ves a lo mejor un grupito de 2-3 durmiendo en la playa, y esa gente no es que sean sin techos, es que a lo mejor pues han cogido un vuelo para pasar el fin de semana en Palma, duermen en la playa y con su mochila durante el día, un bañador, ya está.
També és vera que, clar, la realitat és que hi ha molt de vols que són molt barats per venir en aquestes illes, i això és una realitat. És vera que...
Més barats inclús que venir qualcú de la península aquí, o inclús que nosaltres anirem a la península.
Exacte,
o que coger un taxi para ir de l'aeropuerto, per exemple, a Cala Rajada.
Però la realitat és que moltes vegades tu mires un vol, per exemple, per anar a Madrid, i en sols compte resident te surt ja caríssim. Mm. I resulta que després es vol de Madrid cap aquí i molta gent li surt més barat, saps? És a dir, és pervers, però això és el que dic, que el model actual no té cap sentit i mos dues situacions com aquestes. I, per exemple, crec que, si no vaig equivocat, a Eivissa hi ha un problema greu perquè se'n donen compte d'això, de que hi ha molta gent que va allà, queda a la plaia, però perquè no pot accedir a un hotel, sobretot és gent que després tampoc consumeix en restaurants locals, en establiment, i en el final acaba beneficiant a un altre tipus de gent. Pues mos han de plantejar si realment això, aquest és el model que volem, i sobretot en aquí beneficia, perquè la realitat és que no beneficia a la gran majoria de residents d'aquestes illes.
És que suposo que aquella frase que hem sentit a dir tantes vegades és que aquí vivim del turisme... amb matisos ja, no? Amb molt de matisos, directament ja canviant una miqueta la percepció del que és viure del turisme, o no?
Fins i tot se podria canviar per dir en certa nostàlgia, melanconia. Aquí vivíem del turisme, com una cosa maca, que era preciosa i mos va per... I ara diríem, i ara intentant viure o sobreviure amb el turisme i altres qüestions, un poc com ells s'han expressat. Ha hagut aquest canvi sutil, però crec que important i irreversible, si no se fan coses.
Són les 9:41 minuts, aquesta és la tertúlia d'aquest dijous, dia 13 d'agost. Avui amb Alicia Mateos, Guillem Porcel i també Pep Maria Aguiló. No us penseu que acabam aquí, tenim més qüestions, més temes a tractar, però si vos sembla, fem una aturada i tot d'una tornem amb més coses aquí al dia.
Altres ràdios, participació.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Tens calor? Posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Sí, psicològica.
Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Continuem ara de qüestió, vos contant que Ceuta continua en situació de tensió després de l'entrada de persones migrants el passat dia 30 i 31 de juliol. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat la ciutat i ha volgut llançar un missatge contundent. Ceuta i Melilla són espanyoles i qualsevol agressió contra elles és una agressió contra Espanya. Robles assegura, a més, que el que va passar dia 30 de juliol no es pot tornar a repetir i que l'exèrcit mantindrà la seva presència presència a Ceuta en funcions de dissuasió. El govern central diu que està reforçant la frontera. El Partit Popular, per part seva, acusa directament ara Rabat de ser responsable per acció o omissió de la situació viscuda a finals de juliol, i al mateix temps la situació d'emergència té una altra derivada. Què fer amb els menors migrants que han arribat a Ceuta? El govern espanyol ja ha identificat 1.342 infants o menors, i avui es debat la transferència de 25 milions d'euros a Ceuta per fer front a l'atenció d'aquests joves. Però el repartiment territorial genera conflicte també. Canàries, que manté uns 2.600-2.700 menors migrants acollits en 86 centres i continua en situació de contingència migratòria, no acollirà cap d'aquests menors. Així, darrere la crisi de Ceuta hi ha tres debats: la protecció de la frontera, la relació d'Espanya amb el Marroc i també la responsabilitat de les comunitats autònomes en l'acollida de menors migrants. Què en penseu?
Bueno, el problema de Ceuta, esto sí que es un problema de verdad. Ojalá se tomase tan en serio como el eclipse. Yo no doy crédito de la postura que está teniendo el gobierno con el presidente de vacaciones en Canarias, que no haya vuelto. Su actuación se ha limitado a 2 horas. Yo no dudo que tenga reuniones allí en La Mareta, pero desde luego los ceutíes, basta escucharlos, se sienten solos. Y a mí me ha dejado perpleja la entrevista que le han hecho a uno de los ministros de Marruecos, en el que ha dicho que la culpa de todo lo que pasó fue la regulación extraordinaria de migrantes que aprobó el gobierno de España. Y él explicaba, claro, si allí los van a regularizar, ¿por qué les vamos a prohibir salir nosotros? Mientras el gobierno, exceptuando a Margarita Robles, alaba la gestión que ha realizado Marruecos. A mí me encantaría de verdad que alguien nos explique qué pasa con Marruecos. ¿Por qué, pese a lo que está haciendo, a que ahora nos ataca a nosotros, a España, de ser los culpables de esa avalancha por haber hecho una ley? Yo es que no entiendo nada. Ayer el plantón del ministro Marlaska...
La ley, supongo que te refereixes a esa regulación...
Sí, sí, la regulación extraordinaria de migrantes. Ayer el ministro Marlaska plantón al Senado, ¿pero esto qué es? ¿Cómo no puede un representante público comparecer con la primera de sus obligaciones, que es responder? Ahora veremos qué hace Margarita Robles la semana que viene. Parece ser que ella sí que lo tiene pactado. Y aquí seguimos de vacaciones. Y Ceuta, bueno, es que cuando ves las imágenes y los testimonios de los residentes, te cuentan que no pueden salir a la calle, que tienen miedo, pero luego al mismo tiempo ves a los migrantes que buscan una vida mejor y que llevan semanas malviviendo en la calle. Niños, niñas violadas. ¿Pero de verdad podemos permitirnos esto?
Bé, jo crec que cada vegada se van esclarint una mica les coses, perquè és veritat que en el primer moment hi havia molta confusió, però sobretot si els mitjans internacionals estan fent una gran feina per intentar esbrinar què està passant. I, per exemple, aquestes setmanes, tant el New York Times com el Washington Post han publicat que Estats Units té una intenció clara, és a dir, Estats Units té una relació molt bona amb el Marroc i, sobretot, té una intenció de que l'estret de Gibraltar i tot el que sigui el Mediterrani tenia el màxim control, perquè tenen una obsessió amb els canals i consideren que aquesta part és fonamental. A més, s'ha reconegut que Ceuta i Melilla hi ha una intenció de que el Marroc se les pugui apropiar en qualque moment, i no se sap si Estats Units, per exemple, donaria suport a aquesta idea, perquè és vera que el Marroc considera que Ceuta i Melilla haurien de ser seves i no haurien de ser espanyoles. I després, jo recomano a tothom que se vulgui informar del que està passant al Marroc, que segueixin un periodista que es diu Ignacio Cembrero, que crec que és probablement una de les persones que més sap del Marroc en aquest país, i a més és, fa unes setmanes, i això és una cosa que ho conta, que és que el Marroc, gran part de lo que ha passat això és una represàlia per una cosa que va passar fa unes setmanes. Fa unes setmanes diversos mitjans de tot el món, entre ells el Confidencial, varen publicar la infiltració de Pegasus a dirigents polítics i també a periodistes. Un d'aquests periodistes és Ignacio Cembrero, i ell conta un article, crec que és d'ahir, que serveis d'intel·ligència marroquins tenien una intenció directa de fer mal després de que se conegués el tema de l'espionatge i de Pegasus. És a dir, que ja no només hi ha una qüestió de que el Marroc, òbviament, fa una guerra híbrida amb el tema de la immigració, sinó que s'ha pogut saber de que aquestes investigacions que es varen fer sobre Pegasus, que varen deixar al descobert moltes de les actuacions que fa el Servei d'Intel·ligència del Marroc, pues han tingut una repercussió directa. Així que jo crec que a mesura que vagi passant el temps sabrem més coses, però la realitat és que qualsevol persona amb cara i ulls sap que el Marroc no és un soci fiable en cap dels sentits, i sobretot que si això ha passat una vegada, segurament passarà altres vegades, si no se li posa
bueno, està l'amenaça d'este 15 d'agosto, hi ha altra convocatòria, supongo que esta se frenarà
per
lo pública
per cert,
que és, però hi ha altra amenaça sobre la mesa.
De fet, ara que dius això, Guillem, el govern diu que manté una relació de cooperació i de lleialtat amb Rabat, mentre també, ho hem explicat abans, l'oposició, podríem dir que endureix una mica el discurs. No sé, Pep Maria, si és possible mantenir aquesta bona relació amb el Marroc i alhora o a la vegada exigir responsabilitats.
Jo el problema del Marroc és que un dels problemes és que no és una democràcia en sentit estricte. És a dir, si estiguessin xerrant com un exemple distòpic d'un problema que Marroc fos com França o Itàlia o com Dinamarca i tal, les variables serien unes altres. Per tant, quan el govern espanyol diu que Marroc col·labora, jo no crec que estigui col·laborant, sinó que Marroc mou les seves peces, criden en Donald Trump, tranquil·litzen en el ministre Álvarez. Per jo és l'única persona que fins ara ha estat assalçada, recordant un poc el que deia Alicia, ha estat la ministra Margarita Robles, que crec que va estar bé i va aguantar quan tenim nosaltres el xaparrón, i això aquest govern no ho sol fer. Però ja dic, el problema és que, a part de tot el que han dit els companys molt bé, que per un tema menor no ho és, Marroc no és una democràcia, i quan negocies amb algú que no és una democràcia, i exemples històrics, no fa falta podar-se molt tremabundo, però les coses no solen anar bé, i jo això veig una solució cada pic més complicada.
També és veritat que és una situació tan excepcional que el president de Ceuta va haver de venir aquí a Mallorca per reunir-se amb el rei, perquè el rei no pot volar sense l'autorització del govern, i sobretot perquè és una realitat que el Regne de Marroc no acceptaria o no accepta que el rei pugui visitar Ceuta i Melilla, perquè ho veurien com una...
com un atac.
Sí, no? Sí, seria com un atac. De hecho, Juan Carlos fue, porque en aquel momento el monarca marroquí era como su hermano, tenían relación de hermanos y se trataban así. Felipe VI afortunadamente no mantiene esa relación con el monarca actual, y por lo que decía Pep María, claro, es que Marruecos no es una democracia. Allí, a mí estas imágenes de, por ejemplo, este niño de 12 años llorándole al policía, no me quiero ir, no me quiero ir. ¿Cómo tienes que vivir en tu país cuando con 12 años lloras aterrado porque prefieres quedarte solo en la calle?
Ara que dius això, Alicia, hi ha més de 1.300 menors identificats, i també se mos planteja, o mos volia plantejar, una altra qüestió, i és qui ha d'assumir la responsabilitat d'aquests menors. L'Estat, Ceuta, totes les comunitats autònomes. Ja dèiem abans que Canàries diu que no pot acollir més menors perquè ja està per damunt de la seva capacitat ordinària. En alguna ocasió també s'ha dit d'aquí, de les Balears. No sé si penseu que és insolidari negar-se a acollir més menors, o és legítim que una comunitat digui que ja no té més recursos. I aquí hi ha una altra qüestió també de fons, no? El sistema de repartiment obligatori entre comunitats és la solució, o simplement reparteix un problema que continua sense també tenir resposta, o que no se resol.
A mi tratar a los menores como números me parece una salvajada. Es que no se puede hacer, es que si tú hay una comunidad como, por ejemplo, Baleares, que no tiene capacidad, da igual, te los llevas, son números, y si te tocan 20, pues te tocan 20. Y que luego haya otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, que no han llegado al tope, y estos no, porque entonces pierdo los apoyos de mis socios, a mí esto me parece, en serio, salvaje. Es que no hay palabras para describirlo. Evidentemente, esto es un asunto de Estado, no se le puede dejar a Ceuta. Por supuesto que no, pero tampoco se tienen que repartir como si fuesen números. Tiene que haber una cuestión humanitaria, y por mucho que diga el gobierno, no, si yo doy el dinero, vale, ¿y los profesionales? Si es que aquí en Baleares no tenemos, ya tenemos problemas para poder atender con profesionales a los que tenemos aquí, que también nos llegan, ¿cómo vamos a atender todavía más? ¿Quién le va a dar la atención que merecen y necesitan?
Bé, hem de partir de la base de que el sistema d'acollida de menors fa molts anys que està desfasat, i sobretot perquè se va fer per un altre tipus de situació. Però no estava preparat, no és un sistema que estigui preparat per acollir a tants de menors que arrel de la crisi migratòria estan arribant a, per exemple, a les illes, no? És a dir, el sistema d'acollida d'aquestes illes està totalment desbordat en tots els sentits. I després és una realitat que s'ha renta les mans amb aquesta qüestió, i l'únic que diu és enviaran recursos. És veritat que són recursos minsos, perquè els recursos que envia no donen per fer front segurament ni en el 25% del gasto que suposa acollir tots aquests menors. És veritat que, per una part, m'apareix repugnant que se pugui fer certa política i, sobretot, racista amb el tema dels menors. Crec que s'està utilitzant els temes menors amb qüestions polítiques que no s'hauria de fer, però també hi ha una altra part, i és que s'estat s'arrenta les mans en moltes qüestions dels menors, l'únic que fa és repartiment, i sobretot hi ha un tema de reformar el sistema. És a dir, si un sistema que ja fa anys que no està preparat per això, sobretot que hi ha molts experts que te diuen que s'ha de reformar, i tu el que fas és seguir endavant amb aquest model, pues has d'assumir la teva culpa. És a dir, crec que hauria d'haver un gran pacte en aquest sentit per reformar el sistema d'acollida, sobretot perquè, per exemple, ho estan veient a les Balears, les arribades d'Algèria van en augment, i cada vegada s'haurà de fer front a una realitat pitjor. Així que o se li posa una solució, que ja no és només tenir una bona relació o una bona política migratòria, sinó després a l'hora de l'acollida i a l'hora de donar una resposta en aquest problema, el que no pot ser és que estàs anant amb un cotxe que quasi no funciona i a lo millor has de dur 300 persones, saps? És a dir, no quadres, és a dir, tens uns recursos molt minses i la realitat és que te desborda sempre. Però és veritat que l'estat ha de canviar la actitud.
El pitjor context polític possible, a part de tots els elements que heu citat, està molt bé. Fa 10 o 20 anys, quan hi havia problemes seriosos, fos tema de pensió, de finançament, els dos grans partits i la resta s'asseien i dèiem, han de fer qualque cosa. Però ara està tot tan polititzat que inclús que un nen pugui estar a Ceuta o pugui venir a Balears, ja és tot un enfrontament brutal. I si hi ha canvi de govern, i si hi hagués eleccions, demà seguiran entrant nens a Ceuta i seguiran venint gent desesperada amb pasteres. Però per això que els polítics no ho veuen. És com qui diu, i tu Mas, això és culpa teva, i això per jo és un problema afegit a altres problemes.
Ja. Tenemos el panorama político aquí, pero también a nivel europeo. Vemos como países como, por ejemplo, Dinamarca, socialdemócratas, que están dando la espalda a España y que están teniendo posturas muy, muy conservadoras. Vemos a Italia también, la crisis diplomática que tenemos ahora con ellos. Entonces, es complicadísimo, la situación es límite.
Yo he de dir que la postura d'Europa, per jo, és una absoluta vergonya. Sí. Ho he de dir, crec que no pot ser que per unes coses siguin solidaris i per les altres no. Per exemple, quan Estats Units volia literalment que Groenlàndia fos seva, hi va haver una unitat per part de tota Europa de dir això no pot ser. No pot ser que quan hi ha un problema d'aquest sentit...
S'hauria d'anar més en bloc,
que,
no?
Sobretot el Marroc està utilitzant persones per fer guerra híbrida, el que no pot ser és que hi ha països que se desentenguin i sobretot que vagin contra tu. I després és que Itàlia... És graciós, perquè Itàlia té un problema d'immigració en moltes qüestions...
Més arribades que les que tenim aquí.
I molt pitjor que... És a dir, quan veus certes ciutats... Ho dic perquè fan aquest discurs, no? Aquest doble discurs de... aquesta regularització, molts efectes i tal, però després veus la seva realitat, i la seva realitat també és molt complexa.
Jo
I que la reacció sigui aquesta, pues, per jo Europa és una vergonya quan fa aquestes coses.
Coincido contigo, Guillem, en esto, pero también es verdad que España está recogiendo un poco lo que ha sembrado, porque lo que tú no puedes hacer es una política migratoria sin tener en cuenta al resto de países de la Unión Europea que te la están criticando, que te están diciendo que por ahí no, y que luego cuando necesitas ayuda la pidas. Aquí el gobierno se ha equivocado, claramente, al margen de que coincido que l'actitud d'Europa està sent lamentable.
No sé si vols afegir qualque cosa més, Pep Maria, que te veia que estaves aquí.
Aquestes dues reflexions és que, de fet, són
complementàries.
Perfectament
totalment,
complementàries.
Totalment.
És a dir, un govern que en aquesta situació no està molt fi, i uns governs europeus, fins i tot socialdemòcrates, que per això estan mirant cap Són com... Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Mos ha agradat aquesta reflexió complementària que han fet els nostres companys. Ho hem de deixar aquí, però vos desitgem una bona setmana, un bon cap de setmana, ja que estem a les portes del cap de setmana. Hem superat aquesta eclipsi, aquest dia D, aquest dia 12 d'agost, que tot ha anat beníssim, ha anat fantàstic, i de fet, a partir de les 10 farem balança, tant amb el director general d'emergències com també amb el tinent de Batla de Palma. Gràcies, Alicia, gràcies, Guillem, i també gràcies, Pep Maria. Actualitzar les notícies i tot una tornada amb més coses aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Avui coneixerem el balanç definitiu d'incidents relacionats amb l'eclipsi i una valoració dels serveis d'emergències de com va anar la jornada, però el darrer recompte és de 46 incidents relacionats de qualque manera